Estem tots connectats, però potser els joves encara menys. Que els joves viuen amb tauletes i mòbils de la mà constantment no és un secret, ni tampoc que per ells internet és el seu entorn natural. Ho hem dit mil vegades. El món digital, però, no és l'antagonista del món físic i permet moltes oportunitats creatives i d'aprenentatge. Potser que deixem de remar-hi en contra i n'aprofitem totes les possibilitats. Això és el que es proposen els nostres convidats d'avui. Són joves que creen cultura o consumeixen cultura servint-se dels avantatges de la tecnologia. Són millennials super ben connectats. Clàudia Mera, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Clàudia Mera, organitzadora de la primera edició del RETN, el Festival Audiovisual Jove de Barcelona. Es dedica a la distribució de cinema. A Instagram i Twitter és RETN Fest. A Facebook, RETN.
Clàudia, estem encantats de parlar d'això que heu organitzat. Ens encanta aquesta iniciativa. Què és el RETN? Com ens ho podria explicar? Com se us va acudir?
Sí, mira, el RETN el vam idear amb la Maria Castellví, que és, bueno, vam estudiar plegades a la Pompeu Fabra i vam treballar també més per una productora juntes. Llavors, la Maria es dedica a la pedagogia audiovisual i jo a la distribució. I les dues veiem que hi havia una falta d'una proposta cultural relacionada a, o sigui, dirigida als joves a Barcelona i amb l'audiovisual, i llavors per això vam decidir fer el RETN, que té una part de projecció de pel·lícules i una altra de tallers audiovisuals.
Per què creieu que és necessari un festival de cinema adreçat a joves d'entre 13 i 19 anys, més o menys?
Sí, d'una banda el que volíem fer és que poguessin redescobrir la sala de cinema i l'experiència d'anar al cinema amb els amics i amb la família i després reflexionar sobre les pel·lis que vegin, que sí que és veritat que ells consumeixen moltíssim audiovisual, però cada cop van menys a la sala de cinema i ho fan de manera col·lectiva, no? I llavors, d'altra banda, és pel tema dels tallers i de les masterclass que fem a la Fabra i Coats, i que és sobretot per explicar-los com poden utilitzar totes les eines que tenen avui dia, no? Amb el mòbil, amb els ordinadors, i sobretot amb el tema de les xarxes socials, no? Que, per exemple, a Instagram poden crear molts continguts, doncs amb aquests tallers els hi volem explicar com poden utilitzar totes aquestes eines i crear continguts de valor.
Clar, jo veig que també en aquesta franja d'edat està molt, molt, molt connectat, no?, la teva vida personal amb el que et vulguis dedicar o amb el que vulguis estar aprenent, no? I també és una manera de veure que hi ha coses que et poden ben dirigir cap al futur, no?
Exacte, sí. També és una manera de que ells puguin fer un primer tast amb diferents disciplines de l'audiovisual. Avui dia, com tothom ja sap, és molt complicat que hi hagin instituts que tinguin assignatures relacionades amb l'audiovisual. Llavors, creiem que és això, és una oportunitat perquè ells provin, doncs, per exemple, l'animació, què és fer un guió, com es fa un curtmetratge o com es dissenya l'escenografia d'una pel·lícula. Llavors, tot això ho podem descobrir amb els tallers que fem a la Fabra i Coats aquest dissabte.
Aquest dissabte és la iniciativa RETN, el Festival Audiovisual Jove de Barcelona. Què és el que ha estat més complicat a l'hora d'organitzar una iniciativa així? Aconseguir diners, espais, drets cinematogràfics, no sé, què és el més difícil?
Doncs una mica tot plegat, no? Però sobretot més aviat el tema del pressupost. Hem tingut moltíssima sort que ens ha ajudat molta gent, hem fet moltes aliances, tant amb entitats culturals, amb associacions, amb gent que es dedica a la pedagogia audiovisual, i per sort, doncs, tots els tallers, les pel·lícules, és a dir, els drets de les pel·lícules, els hem obtingut gràcies a aliances i a la col·laboració d'aquesta gent, però sí que, clar, a l'hora, doncs, de crear uns materials o de fruto realitat, també necessites uns diners. I, clar, per fer una primera edició, com que no tenim uns números o no podem fer veure que realment és una proposta que funcioni, doncs ens ha costat molt, molt tirar-ho endavant.
El que no us ha costat és trobar gent amb iniciativa, que diuen que els joves no fan res i que estan apalancats. Nosaltres avui us volíem reivindicar entre tots i, per tant, també volem saludar a un dels joves del grup organitzador, a Marc Pujol, que té 18 anys, fa primer curs de cinema a l'ESCAC. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bona tarda.
Marc, tu com vas anar a parar al RETN?
Bueno, jo la veritat és que al final, sincerament, coneixia la germana de la Maria Castellví i em va proposar, perquè sabia que jo em dedicava al cinema i que m'agradava molt, i em va dir que sí, em volia apuntar a aquest projecte tan genial que ha sigut el RETN, i jo encantat vaig ficar-me de ple.
Estem a mig RETN, ja podeu dir que està funcionant com ho teníeu previst?
La veritat és que sí, i fins i tot, en certa manera, inclús ens ha sorprès i hem rebut més bones com xocs del que ens esperàvem, del que seria el final.
Tu, Marc, Marc, què hi has fet tu? Quina feina hi has fet tu al Retina?
Jo, per exemple, com a màxima feina ha sigut, al igual que els meus companys, de veure'm les pel·lícules i decidir quina, les coses bones que podien aportar o al final acabar votant-la. També després hem fet cosetes com anar escrivint o organitzant els que han sigut els vídeos promocionals i anar fent una mica d'aquí de per allà, i després també estaré ajudant els dies dels tallers allà de cos present.
Clar, la programació dels tallers... Clar, jo suposo que una de les coses bones que fa el Retina és que programeu la mateixa gent jove, no? Perquè a vegades hi ha com molt paternalisme, no?, d'organitzar coses des de l'edat adulta pels joves, no? I en aquest Exacte. Cas sabeu segur el que us agradarà, no?
Sí, la veritat és que jo crec que això li dona també un... com el fet aquest de dir és un festival per joves, però també creat i organitzat per joves. I això jo personalment trobo que és un punt molt atractiu que pot ajudar molt bé a entendre bastant també l'ideal del Retina en si.
Doncs escolta, si hem de fer una fotografia de com... què els hi pot agradar a persones de, no sé, de 18 anys com a mitjana, clar, les cintes que heu triat sorprenen perquè són arriscades i independents, no? No són superproduccions.
Exacte, són d'això, més aire independent, però a la vegada també busquem que és una mínima referència als adolescents o parlés temes o tractés temes sobre que pogués estar relacionat amb els adolescents o que els hi pogués agradar o atreure.
Per exemple, aquesta setmana s'ha vist La propera pell, de l'Isaki Lacuesta i Isa Campo,
sí,
L'himne del cor, anime de Tatsuyuki Nagai. Clar, l'anime tira, no?, també, entre aquesta franja d'edat, no?
És això, la gràcia una mica també és això de buscar, pues, per exemple, pues, coses com l'anime, que és un aire que als joves els agrada molt també, i ficar-lo.
Uh-huh. El Parc dels Vidres Trencats, de la Bettina Blumer, una pel·lícula alemanya, i també aquest documental de la Joana Viernés, no? Una entre tots, fotògrafa, del Jordi Rovira i l'Òscar Moreno.
Sí, que en aquest cas volíem fer una mica tribut a la figura de la Joana, que nosaltres els tenim amb molta alta estima i ens l'estimem molt d'aquesta forma.
I tant, l'estem reivindicant entre tots, la Joana, que s'ho mereix molt bé. Escolta, moltíssimes gràcies, Marc Pujol, un dels organitzadors, i també la Clàudia Mera, organitzadora de la primera edició del Retina. No sé si, Clàudia, ens pots dir si que hi haurà més Retina l'any que ve o què? Com ho veieu?
Esperem que sí. Sí que és veritat que aquesta, com és la primera edició, és una miqueta de testeig a veure si realment està tan animat aquest públic com creiem, no? Però, bueno, ens estan anant molt bé les projeccions, estan anant superben de públic i tenim, bueno, quasi arribem als 200 participants per aquest dissabte, així que, en principi, sembla que podrem fer la segona edició.
Està molt bé, eh? Sessions als Cinemes Texas, sessió diària a les 8 del vespre, amb presentacions i col·loquis, aquells que ara ho hagueu descobert i que hi voleu assistir, i també un programa impressionant de tallers, d'autorretrat, de posada en escena, artesania del sol, cinema, fer per un grapat de frames, un altre taller bàsic per començar a animar. Per tant, us animem a inscriure's al Retina. Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Després de la publicitat fem un parell de minuts. Literatura i aplicacions mòbils, una combinació que s'acaba convertint en una mena d'escape room pels carrers de Barcelona. És una altra iniciativa que volem explicar aquí al Pop-Up. Els millennials que es mouen. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age. Ets el Pop-Up, al programa Tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Avui parlant de millennials superben connectats amb la cultura, amb iniciatives que ens inspiren, de les que volem parlar. Molt sovint els músics han trobat la inspiració per les seves cançons en els llibres que han llegit. Aquesta cançó de The Police, del disc Senyata Mondata, està basada i fa referència a la novel·la Lolita de Vladimir Nabokov. Això es diu Don't Stand So Close To Me, una cançó del 1980 que posem directament a la nostra llista del disc de Spotify. Som Pop-Up Cat Ràdio. Don't stand, don't... Hem parlat ja de cinema en una iniciativa que es fa aquesta setmana, Retina, que ens agrada, i us volem parlar també de literatura i de jocs de pistes. Havíeu fet mai gimcames quan éreu petits? Segurament sí. Us heu aficionat als grans escape rooms? N'hem parlat ja aquí en el Bobab, tot un fenomen. Us agrada llegir? Doncs des de l'oficina UNESCO Barcelona Ciutat de la Literatura de l'Ajuntament de la capital catalana han unit tots dos aquests elements a Literàpolis BSN. Marina, què tal? Benvinguda.
Hola, què tal?
Marina Espasa, coordinadora de l'Oficina Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO de l'Ajuntament de Barcelona, que es diu a Twitter, Facebook i Instagram @BSNLiteratura. Ella a Twitter és @Marina_Espasa.
Marina, abans de tot, tu estàs d'acord amb la nostra sentència del pop-up que diem que els millennials també n'hi han de superben connectats?
Home, tu diràs, del tot.
Sí, no? Clar, és veritat, sí, no? Perquè a vegades ara ens odiem les pantalles, no? Escolta, anem a treure partit de la tecnologia i d'aquestes eines que tenim, no?
Sí, sí.
Què és Literàpolis BSN?
Doncs això, la manera de treure partit del seu enganxe a les pantalles.
És una aplicació per això, no?
És una aplicació, sí, sí, disponible, evidentment, amb Apple i Android, i és intentar deixar de plorar perquè els no llegeixen, bueno, doncs anem a fer que llegeixin o que juguin al voltant dels llibres. I en lloc, passant d'aquest debat de si han de llegir en digital o no, no és igual, això és igual, digital o paper. L'important és despertar-los la curiositat.
Anem a integrar-ho tot. És per a joves de quina franja teniu en compte?
En principi hem intentat que sigui, vam pensar que seria 14-18. Potser va una mica més avall i tot, 12-17, potser, però bueno.
Des de quan funciona aquesta iniciativa? Quanta gent hi ha participat ja?
Molta. Hi ha hagut una empresa que ens l'ha desenvolupada, diguéssim, ja fa més d'un any, i aquest, l'abril de l'any passat vam anar a Bolonya, quan va haver-hi allò que Catalunya estava convidada a la Fira del Llibre Infantil Juvenil, la vam presentar com a nivell internacional allà, i després aquest setembre la vam presentar aquí.
Hi ha iniciatives d'aquestes característiques pel món? Us heu inspirat
molt
en
poques,
alguna?
Molt poques. Sí, de fet, allà a Bolonya ens van venir de moltes ciutats i tothom, ai, això és molt interessant.
Tal. Clar, això crida l'atenció, no?, en un món de llibres, no? Que hi hagi alguna cosa que combini diverses coses que tinguin a veure amb el llegir, no? Deu cridar l'atenció,
no? És el llegir i el caminar, per mi, i el descobrir ciutat. Per mi la gràcia és lligar aquestes coses.
És el Pokémon Go literari.
Ah, exacte. Quan el preparàvem és quan ens ha posat de moda Pokémon. I vam dir, ens han robat. Però com que és igual el que ja ha passat. No passa res.
Sí, vosaltres ja teniu la idea abans de Pokémon Go, que se sàpiga.
Sí, sí.
Com funciona? Explica'ns una mica la mecànica.
Sí, no és exactament com si no caces, no hi ha realitat virtual.
No, és més intel·lectual, això.
Bueno, sí o no.
Però és un joc.
És un joc. Cada novel·la, de moment hem començat amb 6, però ara estem treballant en posant-ne 6 més, genera 2 itineraris o 3, depèn del tipus de novel·la. Un pel qual has d'haver llegit el llibre, ja l'has de conèixer perfectament, perquè les preguntes són molt sobre el llibre, i en canvi un altre que pots haver-ho llegit o no, perquè són preguntes que tenen més a veure amb la ciutat, amb els carrers per on vas passant. Són preguntes més d'enginy, potser, o de mira al teu voltant i compta quants arbres hi ha. No? Coses així. La qüestió és que sempre, o gairebé sempre, acabis en una biblioteca o una llibreria, perquè llavors, quan descobreixes el llibre o saps de quin llibre es tracta, puguis comprar-lo o agafar-lo en préstec.
Clar, és realment un joc de pistes, no?
Sí.
Ah, que divertit. Sí. Es pot jugar en català i en castellà.
Està totalment bilingüe. A la llarga estaria molt bé tenir algun en anglès, però bueno,
tot arribarà. Són gaire llargs els recorreguts? Són complicats?
Tenen 10 etapes, 10 punts, gairebé tots, i els joves els fan en una hora, corrent com uns bojos, perquè n'hem fet proves amb ells i bueno, nosaltres havíem comptat 2 hores i és una. Però potser si ho fan famílies amb nens més petits, pots anar més amb xinxano i pots estar una i mitja.
Hi ha 3 tipus de proves, no? La pregunta, fer foto i penjar-la a Instagram, escriure un text breu, no?
Exacte.
Sí, pregunta, resposta. Sí, que està combinat amb les xarxes socials, també veig,
clar,
no?
Clar, també hi ha un tipus de pregunta que és fes-te un selfie, que això va ser molt interessant quan vam estar desenvolupant-la, que havíem fet primer només fes una foto d'una escultura o d'un... I quan vam fer algunes proves amb millennials o encara més, no volien fer-ho. Perquè, clar, no volien penjar-se això al seu Instagram, perquè no era guai. Clar, i vam dir, com, quin desastre. O sigui, i vam reformular-ho amb que fos selfie, almenys. I es fos ells amb l'escultura. Llavors, si surt prou guai, se la pengen.
Això també.
Però també hem posat l'opció que no se l'hagin de penjar. Perquè si no ha sortit prou bé, no la pengen, però també tenen punts.
S'ha de tenir en compte, és a dir, que ja ho veig que aneu actualitzant a mesura que ho van provant, no? I veureu fent canvis.
Això va ser mentre la fèiem. No.
Mentre la tastàveu, ja no? Cada prova contestada et dona com una recompensa?
Sí, clar. Sempre hi ha una petita recompensa, cada pregunta, en forma d'il·lustració, I llavors, a mesura que vas avançant, les vas acumulant al teu mòbil, i quan acabes els 10 punts, hi ha una mena de regal sorpresa, que no puc
No trenquem sorpreses.
Però també sempre n'hi ha un, només per haver, el fet d'haver acabat, sempre tens alguna mena d'entrades a llocs culturals.
És a dir...
Museus, teatres...
Ah, està bé.
I a més, cada trimestre... fem un sorteig especial que és de premis VIP, que són entrades una mica millors, o a llocs més especials, o...
Clar, aleshores, tu et pots descarregar aquesta aplicació quan
sí,
tu vulguis...
Sí, quan tu vulguis, i jugar quan tu vulguis.
Quan vulguis. S'ha de jugar amb uns quants, pots jugar sol...
Sol, en grup, clar. Poden, si no tothom té mòbil, que això també passa, poden anar a un grup d'amics i que només un faci servir el mòbil. O més que no tenir-ne, que tampoc no volen gastar dades.
Ah,
és un drama,
clar,
això.
El tema wifi dades...
Que això gasta, sí. Perquè ja està geolocalitzat... I va gastant. Has d'obrir el mapa, fins que no estàs ben bé
això,
el lloc.
Si hi hagués wifi a Barcelona, tot, ja. Això s'arribarà algun dia.
Llavors el que fan és que entre uns quants només un va gastant.
Bueno, d'acord, sí, sí. Escolta, quins i quants llibres hi ha al joc? De moment?
Ara n'hi ha 6, de fet 7, perquè des d'ahir n'hi ha un de nou. Però els 6 primers que vam posar, vam mirar que fossin tot autors vius, de Barcelona, i molt diferents. Que fossin des del Ruiz Zafón i el Mercè, també que fossin català i castellà, eh? Fins a molt més, una molt desconeguda, que és la Laia Soler, una noia molt jove, que aquesta també és millennial, ella.
Sí.
El Pau Joan Hernández, que és més veterà, la Maria Carme Roca i la Patrícia Martín. Sí, molt variats tots.
Els llibres que escolliu han de ser d'una determinada manera per poder fer,
clar,
el recorregut?
Una mica, clar, han de tenir localitzacions reals. Llavors és molt divertit, bueno, divertit i pesat, no puc més ja, d'anar a llegir-ne molt, perquè veus que hi ha molts autors que no posen realment als carrers. O que més o menys, i clar, no es va bé.
Aquesta setmana hi ha hagut la presentació del Festival de Novel·la Negra, BC Negra, on s'ha descobert un nou recorregut, Tatuaje, de Vázquez Montalbán. Preteneu anar ampliant l'aplicació?
Clar, exacte, que és la idea. Aquí la feinada ha estat fabricar la plataforma tecnològica, diguem, no? I que a més és oberta i permet que en un futur tothom pugui pujar novel·les, però bueno, de moment només nosaltres. I llavors, a poc a poc, doncs, quan hi ha un festival que organitza l'ICUP, no, l'Ajuntament, diem, doncs us posem una novel·la especial pel festival. I per això hi es va publicar Tatuaje, del Montalbán.
Molt bé. Clar, Barcelona dona molt joc per
molt,
fer això.
Moltíssim.
Sí, us n'heu donat compte,
clar,
no?
Quan jo ho he explicat això a les altres ciutats, perquè això de la Barcelona literària és una xarxa de ciutats del món, moltes europees, però també del món. Clar, diuen, oh, que xulo, m'agrada molt. Però diuen, clar, però jo no tinc tantes novel·les que passin a la meva ciutat.
Clar, hi ha molts autors que s'han inspirat en Barcelona,
molts,
no?
Molts. Realment, de moment, en tenim una llista llarguíssima.
Clar, la gràcia de la novel·la és que, bueno, que passi
ha
a Barcelona.
No? Ha de passar. De moment estem fent només autor d'aquí. També acabarem, jo crec que acabarem fent autor de fora que també situa llibres a Barcelona, que això també passa. Clar,
és molt interessant. De fet... podem saludar la Booktuber Mixa, que ha jugat ja a Literàpolis. Tot això que m'ha explicat seria una mica la teoria. Ara anem a la pràctica. Es diu Misha.
Misha.
Perquè, sí, la paraula de Misha és el seu canal, no? Hola, què tal?
Hola, bon dia.
Hola, tot això ho hem explicat bé o què?
Sí, ho heu explicat molt bé. Sí, sóc una Booktuber i tinc un canal de YouTube on faig recomanacions de llibres, correcte.
Molt bé, Misha. Quins recorreguts has fet ja?
Doncs, per ara, haig de dir que jo vaig estar veient com va començar aquesta aplicació des de fa un parell d'anys. Vaig trobar... Sí, em perdonareu, que estic amb la veu així una mica empiocada. Però...
Com mig Catalunya, d'altra banda, no? Però bé.
Exacte. Sí. Doncs, llavors que vaig provar les versions beta de l'aplicació. Per exemple, vaig provar la ruta de Joan Mercè des de bon principi, que va ser... divertidíssima anar per tots els... pel Carmel, amunt i avall, descobrint nous llocs de Barcelona. També he provat la de la Patrícia Martín, perquè a més havia llegit el llibre i va ser superdivertit passar pels llocs que ella menciona. I també vaig fer la de la Laia Soler en companyia d'altres joves lectors que, com ha explicat, la Marina Espasa. Ens hem passat superbé corrent amunt i avall, amb l'emoció de veure qui guanyava més punts.
Clar.
I ha sigut superdivertit.
La Marina diu que hi ha gent que els arriba a fer en una hora. Tu també ets de les ràpides o què?
Sí?
Sí,
van ràpids, van ràpids.
T'ho vas passar bé o què? Veig que sí, no? El to que fas és que és una iniciativa divertida, no?
És molt divertit. I a més, tant si coneixes el llibre com si no, sos guanyant, perquè si l'has llegit et portes l'experiència de tornar-lo a rellegir d'alguna manera i estan els llocs on ha passat la novel·la. I això és fantàstic. I si no el coneixes, doncs és això, com que acabes davant d'una llibreria o una biblioteca, tens l'oportunitat de descobrir-lo i poder-lo llegir.
Està molt bé. Escolta, Misha, els escape rooms, ara molta gent hi va en família o, per exemple, en empreses. Tu també recomanaries això, fer-ho en família, per exemple?
Per descomptat. I tant. Jo ja dic, nosaltres hem anat grups de joves lectors i ens hem passat superbé. I també he vist que han vingut famílies amb joves, perquè, per exemple, de la Setmana del Llibre en Català també es va fer una ruta literària, diverses rutes, i vaig veure que va venir també famílies amb nens petits i tots s'ho van passar molt bé.
Doncs escolta, ens agrada moltíssim. Mira, ser ja booktuber ja apunta maneres, o sigui, de trencar algunes de les coses que es feien de forma tradicional, i a més ara això també heu trencat moltíssim, no? De fet, hi ha gent que viatja per veure escenaris de pel·lícula,
clar,
no?
Sí.
I de llibres, no? Vull dir, serà una mica la part local barrejat una mica amb aquest fenomen de l'escape room, també. Té
clar,
un punt d'això, no?
Per això dic que estaria molt bé tenir-ho en anglès, també, perquè el tant turista que tenim podrien jugar, això.
Ens encanta aquesta iniciativa. Sí. Doncs, Misha, molt de gust de conèixer-te.
Igualment, gràcies.
Gràcies, una abraçada. I Marina Espasa també, moltíssimes gràcies per explicar-nos. Felicitats per aquesta iniciativa. Ja veieu que tenim iniciatives culturals que estan al dia.
Exacte, i això, i ara que ve la bici negra, doncs animo la gent a jugar al tatuatge, que només han de baixar la Rambla, és tota la Rambla, des de Catalunya fins a les Golondrines.
Doncs això, baixeu-vos a l'aplicació, es diu Literal Polis BCN,
tot junt.
La busqueu per tots els sistemes que hi ha, i aleshores això, baixeu amb tatuatge a la Rambla. Gràcies.
Exacte.
Marina.
Adéu.
Adéu-siau.